Hola, bon dia. Això és el Saltamuntanyes. Aquí es presenta Pere Llinares amb el control de Jordi Soldevila i avui ens acompanya novament el company i amic Armand Pi. Bon dia. Engeguem això.
Pere, et veig una mica constipat avui.
Una mica constipat avui. El temps és el que té.
Tot el constipat hem de començar aquesta nova anualitat el 2014, parlar una mica de les curses per muntanya que es donen aquí a la nostra rodalia. I avui, per començar, havíem pensat fer-vos una mica de descripció de tot el que són el calendari de curses de les Terres de l'Ebre, i segurament farem algun incís en les curses que es donen també aquí a la vora de la nostra comarca.
Sí.
Si sembla, Pere, comencem, perquè està a punt de començar l'assumpte.
Sí, a veure, tenim el sumari, diverses seccions. La primera d'elles serà presentarem tot el calendari fent incisos a les curses del Priorat. Començarem ja a calentar motors de cara a la cursa de Miravet, de la Cameta Coixa, i per a passar després a comentar les últimes competicions on van concórrer els corredors de Falset, val? Llavors seguidament ja ens posarem per feina en les curses de gener, on tindrem participació els corredors de falsetans o periodistes, per acabar amb el Consell Nutricional de Jordi Merino. I, doncs, anem amb el calendari, Armand.
Sí, un calendari que tot just, el calendari de curses de les Terres de l'Ebre, que és on es troba també la cursa d'aquí, de la nostra població de Falset, ens trobem en primer lloc amb una cursa que es fa a Can Redó, que es fa justament aquest diumenge, dia 12, que és la cursa de les Torres, de les dues Torres. I ja tot seguit passaríem amb un clàssic i un habitual també, que seria la cinquena cursa del Pastisset, que en aquest cas es fa a Benifallet i que té hi ha una distància una mica més llarga del que és habitual, 26 quilòmetres i un desnivell al voltant de 1.500 metres.
Després d'ahir passem una cursa que normalment la coneixíem en mig de l'estiu en tota la calor, i ara l'han posat la primera setmana de febrer, que és la cursa de Vítem, que té 23 quilòmetres i 1.200 metres de positiu.
I resulta que aquesta l'han ficat aquí pues, perquè aquest any s'ha deixat de fer una cursa ja que havia vingut sent clàssica dins del calendari de les curses de les Terres de l'Ebre, que és la cursa de Ginestà.
De Ginestà.
La cursa del Frare de Ginestà, que aquest any per circumstàncies diverses s'ha deixat de fer. Però el 23 de febrer, és a dir, d'aquí no res, tornarem a retrobar-nos amb una cursa ja clàssica del calendari de les curses de les Terres de l'Ebre, que és la cursa de la Cameta Coixa, en aquest cas la sisena edició, que tindrà lloc a Miravet, i que tindrà, com sempre, al voltant de 21 quilòmetres i uns 1.400 metres de desnivell positiu.
Cosa que després farem un incís sobre la cursa, perquè diguem-ne que això, l'olla ja està que bull en aquest bonic poble de la Ribera. Llavors, d'aquí, diguem-ne, s'ha tornat a agafar una cursa d'antany, de les primeres que hi hagueren al calendari de Ebrenc, que és la pujada a la Foradada, que de moment figura com una puntuable. És una cursa que té 23 quilòmetres i sobre 1.700 de desnivell positiu. Val? I d'ahir diguem-ne que passem al, diguem-ne, la cursa, una de les més competitives de les Terres de l'Ebre, perquè alberga en ella, diguem-ne que és, en principi és una cursa de 3 dies, que és l'ultratrall de les Fonts, i en el tercer dia està la cursa de les Fonts pròpiament dita, que és la puntuable per al campionat de curses per muntanya de les Terres de l'Ebre.
En aquest cas té 27 quilòmetres i 1.600 de desnivell positiu.
El
març el tancaríem amb una cursa també, la setena edició, la cursa de muntanya de la Serra de les Fites, que en aquest cas es fa en una població de la Terra Alta, concretament a la Pobla de Massaluca, amb 24 quilòmetres i un desnivell, en aquest cas, només de 600 metres positius.
Molt bé. Llavors d'aquí passem ja al mes d'abril, on ens anem fins al Baix Ebre, on la cursa de Panxampla és albergada per la població del Fare de Carles, on hi ha una cursa bastant dura a la part que als Reguers. Aquí tenim 20, 23 quilòmetres i 1.600 de desnivell positiu. Déu-n'hi-do.
Deixem dir que a l'abril no sabem encara ben bé dates ni lloc pel qual es farà, però ja es parla i es diu que a la veïna població de Bellmunt del Priorat s'està pensant de fer una cursa per muntanya. No sabem res més. Evidentment, tan bon punt sapiguem alguna cosa al respecte, aquí als saltamuntanyes en faríem esment.
Molt bé. Llavors, com a cursa de més calat en tant que la distància, aquest mes, diguem-ne, en el mes d'abril, el dia 27 concretament, se celebra la cinquena Marató de la Fagera, a la Sénia, amb 42 quilòmetres i 2.050 metres de desnivell positiu.
I el dia 11 de maig passem a la 14a cursa de la UEC a Tortosa, que en aquest cas també és de la mateixa distància, també torna a ser una marató de muntanya i el desnivell en aquest cas és de 2.000.
És de 2.000 metres.
I la distància és de 42 quilòmetres. Sí. I es celebra entre Tortosa i Rasquera.
Entre Rasquera i Tortosa, sí senyor. Correcte. Molt bé. Llavors, tornem altra vegada el tercer cap de setmana de maig a Reguers, val? On hi ha una cursa del més pur estil dels ports, 22 quilòmetres i 1.400 positius.
En aquest cas aquest es fa al Reguers i és la cursa del vent.
És la cursa del vent.
Concretament el 25 de maig.
El 25 de maig, sí. Llavors ja immersos ja en tota la calor de juliol, enmig de l'estiu, ens anem a Amposta, val? On en aquella finca en tanta traça han desplaçat els organitzadors d'aquesta cursa, val? Se disputa el dur extrem Amposta lo coll llarg, que té la part, diguem-ne, la part dels runners, 22 quilòmetres i 1.200 metres de desnivell positiu.
Després tenim un mes de parada, almenys així com consta actualment el calendari de les curses de les Terres de l'Ebre, i no es torna a reemprendre fins al mes de juliol, en què el primer cap de setmana de juliol es torna a fer una cursa ben a la vora de casa nostra, concretament a la capital de la Ribera d'Ebre, a Mora d'Ebre, concretament la quarta cursa Camí de Sirga, de 24 quilòmetres i 1.200 metres de desnivell positiu.
I bé, llavors ens anem al mes de juliol, on no sabem a quines hores corres, doncs la cursa no podia ser altra cosa sinó nocturna, val? Ja en Tivenys. Aquesta cursa és en Tivenys, és la cursa d'Escocons i té 24 quilòmetres i 1.200 de desnivell positiu.
Després ja ve la parada estival, diguéssim, ja clàssica, d'un mes i mig, i l'activitat no es reprendria fins a finals del mes d'agost, concretament el 30 d'agost d'aquest any, i correspondria al cinquè quilòmetre vertical que es fa a Roquetes i que té 7 quilòmetres, però que el desnivell és considerablement elevat, del voltant de 1.360 metres de desnivell positiu en aquest curt recorregut de 7 quilòmetres.
Llavors ens plantem ja en la clàssica cursa de la Diada de l'11 de setembre, que és la cursa per muntanya Vila de Falset, amb els seus 23 quilòmetres i 1.150 de desnivell positiu, que espera, com sempre, a tots els corredors amb el seu gran èxit i acollida.
I això ja ens portaria a finals de setembre, en el qual es faria la vuitena pujada del Montsià Memorial Francesc Bord Madró, i en aquest cas és una cursa que celebra el Canà, llargueta també, no arriba a una marató, però també déu-n'hi-do 31 quilòmetres i mig, i en aquest cas 1.150 metres de desnivell positiu.
Llavors tornem a la Ribera d'Ebre per fer l'última cursa que es disputa durant l'any en aquesta comarca, que és la cursa de Tivissa. Una cursa amb ja molta tradició, és la cursa més antiga de tot el circuit, amb la novena edició, seguirà sent Copa Catalana i el seu perfil serà de 24 quilòmetres i 1.250 metres de desnivell positiu.
Deixeu-me dir que a l'octubre, tal com hem anomenat abans, que a Bellmunt s'està pensant de fer una cursa, hi ha diferents informacions que apunten a que aquí, a la zona de Falset, a la nostra comarca, Estan pensant de dur a terme una marató per muntanya. No se sap res més al respecte. Però es preveu que serà al voltant del mes d'octubre. El que no sabem ni dates, la distància, segons es diu, serà exactament de 42 quilòmetres. I també al mes d'octubre, ho recordem, no és de les curses de les Terres de l'Ebre, però hi ha l'Ultra Trail Montsant.
L'Ultra Trail Montsant.
Que el normalment s'acostuma a celebrar cap allà el 20 d'octubre, aproximadament.
Sí. Sí. Molt bé, doncs, tornem a les Terres del Montsià, Terres del Sénia, amb la setena cursa d'Ulldecona, que té 25 quilòmetres i 1.000 metres de desnivell positiu.
I ja obriríem novament el mes de novembre amb la cursa, amb la tercera cursa de muntanya de la capital de la Terra Alta, de Gandesa, i en aquest cas de 24 quilòmetres i 1.430 metres de desnivell. I també dins del mes de novembre s'acostuma a celebrar aquest any segurament també una cursa a Ulldemolins, que és la cursa de les Ermites, si no ho tinc mal entès.
Sí.
I ja tenim una última cursa que tancaria el circuit de les Terres de l'Ebre, que com acostuma a ser...
Que és... Tanquem el cercle de la Terra Alta i l'any i tanquem tot el cicle aquest de curses per muntanya, que és la cursa de les Roques, a Horta de Sant Joan. Una cursa bastant, diguem-ne, potenteta, no? 27 quilòmetres i 1.300 metres de nivell positiu. Aquí tanquem el cicle de lo que és el calendari, només aclarim que la cursa del Canar també entra dins del circuit català de curses per muntanya.
Salta muntanya.
Bueno, doncs, després de fer-vos 5 cèntims una mica del que és el calendari, diguem-ne que com us anunciàvem abans, ja està bullint la olla i aquí tenim la comarca veïna i sabem tot el que ocorre. Era una mica per dir què passarà en Miravet en una data tan significativa com és el 23F, que la gent esperem que la recorde per altres coses. Doncs passarà lo que des de fa molts anys. ¿Vale? Tenim una cursa que enguany ha canviat el perfil, diguem-ne que s'ha curtat la distància, s'han fet 18 quilòmetres i uns 1.200 metres de desnivell positiu. És una cursa que presenta algunes novetats, però diguem-ne que la gràcia de la cursa, és a dir, el que és l'acollir molta gent amb tots aquests espectacles, diguem-ne que tindrem una sortida espectacular des de dintre del castell, que donarà directament, diguem-ne, arriarà tots els corredors directament a la muntanya del castell, i l'arribada, com sempre, serà a l'Arenal. Diguem-ne, tindrem això de fort. També un altre plat fort que tindrem aquí serà que la gent que vagin a córrer com la que vagin a caminar tindran les seues curses amb vistes al riu, com sempre. És a dir, aquest aspecte variarà una mica, però diguem-ne que l'encant sempre seguirà. I, d'altra banda, la gent que tingui canalla, que agradi de passar un dia en família en les curses per muntanya, tindrà coses per poder deixar la canalla com inflables, per exemple. I bé, doncs sempre això, una altra cosa que es repetirà serà la presència de la selecció catalana. Això no variarà. Un any rere un altre segueix sent, i el feedback que es torna des de la selecció catalana és bo. Llavors, en successives edicions de Saltamuntanyes seguirem informant-nos sobre aquesta cursa. Molt bé. Passa a la competició falsetana? Vale. Doncs, res, per tancar una mica, fer 5 cèntims sobre el que va ser la competició dels corredors prioratins a final de temporada. Simplement tenim dos participacions d'aquí d'un servidor, de Pere Llinares. Concretament, una va ser en la cursa dels singles, que va tindre lloc en Vilaplana el 30 de novembre, una cursa bastant, que es presentava bastant, bastant dura, donat que no tenia una preparació física en tant de desnivell. Una cursa de 30 quilòmetres i 2.200 metres de nivell, desnivell positiu, però bé, finalment les 4 hores i quart que vaig emplear en fer-la es dona per mes.
Per acabar l'any just.
Per mes que vols.
Tot just, el dia de la loteria va tindre lloc les Time Series Tarraco, que era la cursa que tancava pràcticament tot l'any i aquesta sèrie de curses on van tenir la participació de Jordi Martí,
Joan Carles Bosque també.
Joan Carles?
Sí.
Joan Carles
el Montoro, potser.
L'Antoni Montoro.
Van l'Anna Gorris.
L'Anna Gorris i Xavi Domènech.
Xavi Domènech.
I aquí un servidor van estar jo i Xavi Domènech i jo van estar en la cursa de 22 quilòmetres i la resta de corredors i Anna en la de 10 quilòmetres, fent tot un paper bastant digne. I tenint diguem-ne, com a paper destacat, a Jordi com a primer júnior en els 10 quilòmetres.
Si et sembla, ja és perquè el temps es va exhaurint, i abans del Consell Nutricional que hem anunciat ja al principi, només fer un breu esment del que ja hem anomenat, que són les curses del calendari de les curses de les Terres de l'Ebre. En aquest cas, parlar de la cursa de les Torres, que com hem dit es celebra aquest cap de setmana i que tancarà el mes de gener, tot just abans de retrobar-nos novament al Saltamuntanyes el mes vinent, al febrer, tancarà la cinquena cursa del Pastisset, que en la qual s'espera aquest cop sí que hi hagi participació de la nostra població.
Concretament, pràcticament confirmada, Jordi Martí Quintana, Pau Ferrer i Raül García ens han donat el seu tuit boca a boca, no?, fent-nos saber l'interès per aquesta cursa. Molt bé. Llavors, canviem de terç. Consell Nutricional amb Jordi Riudecanyenc. Molt bé. Bon dia. Aquí des del Saltamuntanyes avui engeguem aquesta sèrie de converses amb un especialista relacionat en tot aquest món de les curses per muntanya. Avui tenim el plaer de presentar-vos a Jordi. Jordi, conegut com el Riudecanyenc, no? Jordi Merino. Jordi, encantat de tenir-te i bon dia.
Hola, espera, bon dia. Què tal, com estem?
Pues encantat de tenir-te entre nosaltres. Doncs avui, per començar aquesta sèrie que presentarem cada mes per als nostres radioients, avui, com que, diguem-ne, aquesta estació es presta a que la gent de més o menys nivell ha de sortir a córrer perquè diguem-ne que estan les curses ahí, els calendaris s'enceten i diguem-ne que tenim la meteorologia, diguem-ne en contra, els elements juguen a la nostra en contra. Llavors voldríem que ens digueres una mica què hem de fer per poder estar ahí, diguem-ne congeniant el que és meteorologia i nutrició.
En aquest cas ens referim al fred, que evidentment a l'hivern i a l'època que ens toca viure, doncs el fred, les humitats, a vegades les boires, el vent a vegades, doncs, bueno, la climatologia que és típicament hivernal, com la podem combatre a nivell nutricional? O com podem ajudar que a nivell nutricional funcionem millor?
Aquest és un tema molt interessant, i sobretot en regions així més com la Brosta, com el Priorat, en què les boires són freqüents, hi ha més humitat, a cops bufa molt el vent, i bueno, l'alimentació s'ha d'anar adaptant a tot el que fem durant l'any. És diferent el que mengem a l'estiu, el que mengem a l'hivern, és diferent del que hauríem de menjar quan entrenem de cara a l'estiu que quan entrenem de cara a l'hivern. I en concret potser hi ha tres aspectes que són molt importants en l'alimentació de l'esportista que segueix el seu pla d'entrenament durant l'hivern. Una cosa molt important és el tema de la hidratació. A l'hivern, com que fa més fred, no suem tant, o almenys no suem tant, però realment sí que sues, Llavors el teu cos es deshidrata molt ràpidament, es perden més electrolits, i una de les coses que passa, que disminueix el nostre rendiment durant la temporada d'hivern, és que estem deshidratats, fem exercici deshidratats, no durem tanta estona podent fer exercici, cau el rendiment, ens decepcionem una miqueta i a poc ho anem deixant, i passa moltes vegades que durant la temporada d'hivern l'atleta no se sent molt bé, li fa més peresa, no acaba de sentir perfectament les seves condicions i a poc pues, va disminuint els seus entrenos. Aquesta és una cosa molt important, no sé si esteu d'acord o us ha passat alguna cosa semblant per l'estil de vosaltres.
Jo, justament aquesta setmana entrenant em costava més i suposo que té a veure tot això que deies. És més, també diuen que el vent és un factor que sembla que no, però deshidrata igual o més que la calor, per dir alguna cosa, no?
T'asseca molt i tu no notes la sensació de suat, i dius, ostres, no puc, però tampoc vaig suat, sembla que no hagi fet res, i realment tan important és hidratar-se a l'estiu i prendre la botelleta doncs, quan sortim, com també a l'hivern. Uh-huh. Això és molt important. L'altra cosa, i aprofitant el tipus de menjar que tenim a l'hivern, és molt important prendre la suficient quantitat de vitamines i antioxidants. I una estratègia molt bona que poden fer els corredors que surten a entrenar-se a l'hivern i per recuperar després de l'exercici i a part d'hidratar-se, fer disminuir l'estrès oxidatiu del múscul esquelètic, és prendre sucs de fruita. Prendre un suc de taronja que és ric en vitamina C després de fer una tirada d'hivern. És un bon mètode per recuperar les cames, recarregar vitamina C, prevenir que després en el futur o en altres dies ens puguem sentir més sensació de fred, més sensació d'encostipat. És una cosa que funciona bastant bé, i en estudis que ho respalden, que el fet de, en atletes que s'entrenen habitualment, el fet de prendre vitamina C, en concret sucs de taronja, doncs millora també el seu rendiment esportiu i fa que durant l'època de l'hivern puguin combatre millor el tema d'encostipats, refredats i tot això.
I ens quedava també una cosa, que un dubte, que era prendre coses, diguéssim així, calentones, sense arribar a ser excessivament calentes, seria adequat?
Sí, no sé fins a quin cert punt de vista és més o menys favorable. La veritat és que quan tu estàs en una cursa d'aquestes de l'hivern i t'ofereixen un got de caldo tant a mitja cursa com a final de cursa, ostres, estàs encantat amb ella perquè no tens la sensació de més escalfor, i no sé fins a quin punt té un efecte beneficiós demostrat. En principi no ha de ser dolent, i a més té més punts que sigui bo, perquè quan fem un caldo de vegetals molts cops pues, hi ha més sodi, hi ha vitamines que es dilueixen en els minerals, hi ha minerals com el magnesi i coses així, i per tant sembla que també et revitalitzi una mica aquest caldo, aquesta cosa calenta, i et fa que puguis aguantar més bé la cursa o pues, els entrenos. Així que és molt important que després d'entrenar, i sobretot a l'hivern, hi hagi una alimentació rica en antioxidants, i en concret en vitamina C. Mm-hmm.
Perfectament d'acord. En tot això va una mica el que estic escoltant en la línia de que moltes vegades, sobretot, bueno, ja a edats avançades, que també hem sentit moltes vegades que se recomana que quan no hi ha sensació de set, beure sempre, i bueno, i això, la informació que es dona és això, ens ho corrobora.
Molt bé. És molt important. Hi ha gent que és molt reàcia a portar sempre una botelleta d'aigua, portar el Camelot. Llavors, pues, una cosa molt important és que quan te planteges el teu circuit d'entreno ja pensis més o menys per on passaràs i si hi ha alguna font o hi ha algun riuet, alguna cosa que et puguis refrescar i puguis veure. És important quan, sobretot en aquestes èpoques que fem així una tirada pues, de dues hores i mitja, que ens fa pereix prendre el Camelot o prendre la botelleta, pues, almenys si passem pel costat d'un riu, al costat d'una font o així, pues, sempre podem trobar alguna cosa de veure, i ens hidratarem i... Pues,
perfecte. Jordi, doncs, moltes gràcies per donar-nos la teua sàvia opinió sobre les coses, i t'esperem perquè segueixis aculturant-nos en la propera entrega. Moltes gràcies.
Perfecte. Moltes gràcies a vosaltres, Pere. Vinga,
adéu.
Adéu.
Molt bé, i després d'aquesta sàvia opinió, com deia aquell, tanquem la paradeta. Ens escoltem el mes següent, en el Saltamuntanyes. Agrair avui Armand Pi, la seva presència, agrair el control correctíssim de Jordi Soldevila, aquí la presència de, com sempre, modestament, de Pere Llinares i, com se sol dir,
salut i muntanya
per sempre.